CaixaBank us ofereix Superesports amb Xavi Puig.
Bona tarda, són les 4. Benvinguts al Superesports. Avui la ressaca és dura entre els aficionats del Llevant i dolça, molt dolça, pels aficionats de l'Alavés, que van veure com un gol de penal al minut 128 de partit, a l'últim minut d'afegit de la segona part de la pròrroga, el Ciutat de València li va donar l'ascens a primera i va deixar sense ascens al Llevant. Aquest gol de Villalibre.
Acier Villalibre, eh?
Amb l'esquerra.
Pues és un trastalec.
Oita.
Deu ser l'únic que s'atreveix a xutar-lo, no? Perquè...
Jo, la veritat, pensava que la llançaria a Rioja, eh?
Hi havia una pel·lícula que es deia el penalti más largo del mundo, no?
Sí, sí. Saps per què ho fa?
Té 8 minuts.
Atenció, Villalibre.
Fernando Tejero.
Acier Villalibre, dorsal 12 a l'Alavés. Sota passe Menías, i va Villalibre! Enganyant el porter, al minut 23 de la segona part de la pròrroga, l'Alavés acaba de marcar de penal...
Així vivia Barracó, el tu diràs, i que es va viure així des de la zona d'aficionats de l'Alavés al Ciutat de València. I aquí la bogeria. Ahir al camp del Llevant entre els aficionats de l'Alavés i, evidentment, també a Vitòria, la plaça de la Virgen Blanca, la festa també va ser sonada. I en aquesta plaça de la Virgen Blanca, Vitòria, hi tenim el bar Deportivo Alavés. Són carregats al José. Hola, José, bona tarda, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Imagino que ayer una locura esto, ¿no? ¿O no?
Ayer fue, bueno, esto parecía fiestas de Vitoria, vamos, igual.
Igual, difícil de contener, imagino, la emoción y según qué actitud, ¿no? Ayer dentro del bar incluso, ¿o no?
Sí, claro, mucha tensión ahí, bueno, estábamos hasta, bueno, gente rezando, estaba hasta rezando.
¿Muchas lágrimas viste ayer o no aquí, José?
Sí, en el último instante ya, cuando quedaba poco, ya gente, las caras ya parecían que se les saltaba las lágrimas, sí.
¿Tú pudiste seguir alguna cosa o es difícil cuando uno está trabajando?
Bueno, yo estuve viendo un poco porque como tenemos dos bares que están juntos, en uno hay dos pantallas y tal, y bueno, estuve viendo y sí, mucha emoción ahí había en el bar, pues bueno, fue increíble.
Es que es un penalti en el último minuto de la prórroga, eso ni un guionista que triunfe en Netflix, ¿eh?
Claro, no, es que, vamos, fue impresionante, ya cuando eso, bueno, había gente hasta de rodillas cuando tiró el penalti.
Claro, todo vale, ¿no? Para que entre todo vale, ¿no?
Claro.
Todo se tiene que intentar. ¿Desde cuándo está el bar Deportivo Alavés en la Plaza Virgen Blanca, José?
Wow, aquí desde... igual tiene pues casi 100 años.
Caray, 100 sí. años.
Mm. Y lo que pasa que hemos seguido la tradición, ¿sabes?
Habéis seguido la tradición.
Claro, y luego pues vienen aquí gente de presidente, vienen futbolistas, o sea, seguimos la tradición.
Claro, aquí los jugadores también se deben pasar, ¿no? ¿Dónde mejor que ir que a un bar que es Deportivo claro. Alavés, ¿no?
Sí.
Un buen mural tenéis, ¿no?, dedicado al club.
Sí, hombre, en Vitoria hay mucha afición al Tau y al Alavés, vamos, ahí... Vamos, casi todo Vitoria, se puede decir.
¿Agotasteis existencias ayer o no, José?
Sí, no se hubo. Ya las cervezas no daban abasto, ibas metiendo, pero no daban abasto ni en enfriarse.
¿Y alargasteis la jornada o no? Ahora que no nos escuchan las autoridades, o un poco. Digo, ¿alargasteis la jornada ahora que no nos escuchan las autoridades o no?
No, bueno, aquí, sabes, hay camareros, cada uno hace un turno, se hacen turnos y tal, porque si no es mucho... Claro, estamos en pleno centro, entonces aquí siempre hay trabajo.
¿Cambia para el negocio que el Alavés esté en primera, hombre, y no en segunda el año que viene?
Hombre, de estar en primera, segunda... Claro, en segunda trae mucha afición de gente de fuera, tal, pero claro, estando en primera, cuando hemos estado, se nota más.
Claro, pues bienvenido sea también para el bar. Y mañana celebración del equipo aquí, hombre, en la Plaza de la Virgen Blanca.
Aquí a las 8:15 está programado, vamos.
A recargar las neveras fuerte, claro, también mañana, ¿no?
Sí.
Para que no se agoten las existencias. ¿Cuál es la especialidad del bar deportivo Alavés?
Sí, la tortilla manchada.
¿Tortilla manchada?
Sí, tortilla de patata con un trozo de chorizo al lado y el jugo de chorizo por encima.
Joder. Buah. Bueno, ya enviarás uno aquí, mira, Diagonal 477, Barcelona.
Sí, no, lo que aquí, bueno, gente de fuera viene, tiene mucha fama porque viene de fuera ya preguntando, ¿sabes? Es de toda la vida, entonces viene de gente, oye, que nos han dicho la tortilla manchada, siempre pregunta la gente de fuera, ya sabe.
¿Hoy más gente incluso que un domingo normal o no con el ascenso?
¿Cuál? Perdona.
Digo, no, ¿hoy hay más gente que un domingo normal incluso con el ascenso o no?
Bueno, hay gente, porque luego, ¿sabes qué pasa? Que ha pillado con el Askena Road también. Mm. Entonces se ha juntado todo, Este fin de semana un caos, porque se ha juntado todo.
Fin de semana intenso, ¿eh? Vas a dormir, aquí en Cataluña decimos, vas a dormir pla, vas a dormir tranquilo y unas cuantas horas cuando cojas la cama, ¿eh?
Ah, claro.
Pues José, enhorabuena, ¿eres muy aficionado tú del Alavés o no?
Hombre, aquí somos más que, estamos, bueno, aquí estamos vestidos casi siempre con la camiseta del Alavés. O sea, el traje nuestro es el del Alavés, digamos, la camiseta. Siempre estamos los camareros con la camiseta.
Caramba. Tendrás que hacer un plato Villalibre ahora.
Sí, joder, es un fenómeno. A mí me gusta mucho.
Tenéis que crear aquí un plato dedicado al héroe de ayer con ese penalti.
Hombre, claro, se lo merece.
Se lo merece. A ver si viene a visitaros. ¿Ha venido o no Villalibre en los meses que lleva?
No, todavía no. Pero bueno, a ver, yo creo que sí.
A ver si se pasa un día por aquí, por el bar.
No, ya vendrá, porque siempre... ¿Sabes qué pasa? El presidente siempre viene. Y siempre, pues, nos trae, o sea, alguna camiseta firmada, esto. Tenemos cuadros antiguos de cuando era el Deportivo, ¿sabes?
Pues a ver si Villalibre se escapa también un día al bar. José, te dejo trabajar. Muchísimas gracias y enhorabuena.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Al bar deportivo a la vez, a la plaça de la Virgen Blanca Vitoria, que és el centre de reunió per la celebració dels aficionats de l'Alavés. Ahir es va omplir de gom a gom, es va viure amb passió i amb nervi aquest partit decisiu per pujar cap a primera divisió, i demà repetiran festa, perquè demà és el dia de la celebració institucional, diríem, i també amb l'afició dels jugadors, un cop tornats ja a Vitoria, procedents des de València, on van aconseguir ahir l'ascens del Llevant. Déu-n'hi-do de l'ambientàs, no em vull ni imaginar que hi havia ahir en aquest bar deportivo Alavés, ben situat, estratègicament situat des de fa gairebé un segle, com ens explicava un dels seus encarregats, el José. A Colònia no hi haurà celebració blaugrana, tot i que avui sí que va camí de guanyar el partit pel tercer i quart lloc d'aquesta Champions d'handbol contra el Paris Saint-Germain, l'Anxes Arena. Laia Coll, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
El partit és una passejada gairebé del Barça contra els francesos, no?
Totalment, perquè tot just iniciat la segona part, arribant al minut 3, el Barça està guanyant de 10 gols de diferència, 10 gols de diferència per l'equip de Carlos Ortega en aquest partit de consolació pel Paris Saint-Germain. Els primers minuts han estat igualats, però a partir del minut 8 el Barça ha aconseguit un parcial de 9 gols a 1 que ha trencat ja totalment el partit al PSG. No? Diem que aquests partits és allò qui l'afronti millor mentalment. El Paris Saint-Germain està totalment a fos i el Barça avui més amb un equip suplent, no estan jugant tots els titulars, doncs que està atropellant el Paris Saint-Germain amb aquest marcador que diem ara mateix 24-15 al marcador. Han debutat per una Final Four Martí Soler i també Pol Valera, que avui sí que ha entrat a la convocatòria, i Aleix Gómez ha igualat ja els 68 gols de Lazarov i Mikkel Hansen, per tant és a un gol de convertir-se en el màxim golejador de la història de les Final Fours amb només 26 anys.
Juga Dic Amem o no, Laia?
De moment no ha jugat dicament, però és a la banqueta, té una contractura i va tenir una contractura al bastó. És un problema que ja ha tingut més d'una ocasió aquesta temporada, és a la banqueta, però amb aquest marcador jo crec que difícilment el veurem. Tampoc ha tingut cap minut Luka Sindrić, que avui podria estar vivint els seus últims moments amb la samarreta del Barça. El seu futur és totalment incert i jo crec que després de no haver guanyat la Champions, crec que té un peu més fora que no pas dins del Barça. Segur que és avui l'últim partit d'Artur Parera, que tampoc ha entrat a la convocatòria, ha sigut el descartat igual que ahir, i Ludovic Fàbregas, que després de 5 temporades al Barça deixarà el club aquest estiu i marxarà al vespre.
Molt bé, el Barça guanyant de 9-25-16. Anem tornant amb la Laia per cantar el final i com transcorreix aquesta segona part d'aquest Barça-PSG per dir pel tercer i quart lloc. A les 6 la gran final, Piquilse Magdeburg, per saber qui és el campió d'Europa 2023. Ara sí, 4 i 10, benvinguts al Superesports. Amb el Gerard Ballera a la producció, el Marc Selva, el Dani Puntí Prats, el control tècnic d'aquest diumenge 18 de juny del 2023. Venim d'unes hores de diumenge amb la victòria de Jorge Martín, de Martinator, al Gran Premi d'Alemanya de MotoGP per davant de Bagnaia. Per tant, s'apreta la classificació del Mundial, 16 punts d'avantatge de Bagnaia sobre Martinator, sobre Jorge Martín, després d'aquest Gran Premi d'Alemanya, on no ha corregut Marc Márquez, que ha tornat a caure en el warm-up al matí. Cinquena caiguda en aquest Gran Premi en tot el cap de setmana i ha decidit finalment no prendre la sortida. Després anirem cap a Sachsenring perquè ens en doni tots els detalls al Quim Salvador del que ha explicat Marc Márquez, del que no ha explicat, del que sap el Quim i de per què finalment no ha corregut en aquest Gran Premi d'Alemanya, que pels catalans diríem que no ha estat un Gran Premi gaire profitós. Venim d'unes hores també d'aquest diumenge on l'equip assegura que Luis Enrique és l'escollit pel PSG per ser l'entrenador de la propera temporada i que espera poder-ho anunciar ja la setmana que ve. Avui, per cert, que Kylian Mbappé ha afegit una mica més d'incertesa sobre el seu futur i no descarta del tot que després del 30 de juny del 2024 pugui continuar al Paris Saint-Germain. Són declaracions a Telefut.
J'ai déjà dit que je resterai.
Ja vaig dir que em quedaré al PSG. Ja ho vaig dir abans que passés tot això.
Ça se passe. Est-ce que vous êtes
ja has decidit marxar lliure a l'estiu del 2024?
À l'été 2024.
Je me résous seulement à...
Només he decidit jugar al PSG la temporada que ve. Poden passar moltes coses en una temporada. I encara més en un club com el Paris Saint-Germain.
Paris Saint-Germain.
Doncs haurem d'esperar encara fins al 2024, si és que no marxa aquest estiu, que tampoc no podem descartar del tot amb Kylian Mbappé. El futur sempre és un misteri. I venim d'unes hores de diumenge amb la victòria del Real Madrid contra el Barça al torneig de la Liga Promises, que s'ha disputat a Villarreal en categoria a la vi. I a partir d'ara, què? Now I've been fighting to make it down this road. It feels like my mind is ready to explode. Somehow I'm to carry this heavy load through the rain, through the flames and through the snow. Avui al Palau Blaugrana viurem el segon partit de la final de la Lliga ACB, Barça-Real Madrid. El Barça, que va guanyar el primer partit de divendres, buscarà viatjar a Madrid amb un 2-0 a l'eliminatòria. El viurem al Superesports amb el Marc Mundet, l'Albert Ferran i el Jordi Colomer al Palau Blaugrana. També en bàsquet, avui sabrem qui és el segon equip que puja a l'ACB i acompanya el Morabanc Andorra. S'ho juguen a la final, que començarà a 8:45 del vespre, a Burgos, l'equip anfitrió, el San Pablo Burgos, i al Palència. I a l'europeu femení de bàsquet, la selecció espanyola tanca la primera fase de la competició a 8:45 contra Grècia. Espanya sap que si guanya passa com a primera directament ja al creuament de quarts de final i si perd queda eliminada. Per tant, és un partit a tot o res per la selecció espanyola femenina en aquest europeu. En futbol, Mundo Deportivo informa d'un principi d'acord entre el Barça i l'Atlético Paranaense pel fitxatge de Vitor Roque pel club blaugrana a canvi de 35 milions d'euros més 10 en variables. L'arribada de Roque aquest estiu, això sí, estaria condicionada pel fair play financer. Avui és dia de final de la Nations League a Rotterdam, que viurem al Superesports amb el Damià López a l'escenari de la final. Espanya-Croàcia, amb una gran majoria d'aficionats croats avui a les graderies de The Quip. Ara el que tenim en joc és el partit pel tercer i quart lloc d'aquesta competició. Jaume Molló, bona tarda.
Bona tarda, Xavi. Al minut 7 de la segona part, Països Baixos 0, Itàlia 2. Els dos gols dels italians els han marcat a la primera part Di Marco al minut 6 i Fratesi al minut 20. Frenkie de Jong és titular al Països Baixos, a l'equip de Louis van Gaal.
També en futbol, avui es juga el partit d'anar de la final per pujar a primera entre el Castelló i l'Alcorcón. Serà a les 7 a Castàlia. No. A la Champions d'handbol, a les 6, la gran final entre el Kielce i el Magdeburg. Busca el segon títol al Kielce, busca la quarta Copa d'Europa al Magdeburg en el seu palmarès. Com tenim el partit pel tercer i quart lloc, Laia, al Lanxess Arena?
Ha retallat distàncies al PSG quan arribem al minut 10 de la segona meitat, però el Barça continua dominant amb contundència. 28-20 el partit pel tercer i quart lloc. És un partit avui on les defenses estan més toves, sobretot s'estan imposant els atacs amb un percentatge, amb una eficàcia molt alta per part dels dos equips. Guanya el partit pel tercer i quart lloc el Barça a Colònia.
És ple el pavelló, no, Laia? Per aquest pavelló, sí, almenys televisivament ho sembla.
Sí, totalment. És absolutament ple, 20.000 persones que estan omplint el Lanxess Arena, i tot i que aquest partit és aquell que ningú vol jugar, que és un partit diferent, no hi ha aquella tensió competitiva que sí que veiem a les semifinals i que veurem segur a la final, és ple, tothom seguint aquest partit, això sí, amb un to més baix, el públic no està, diguéssim, molt posat dins del partit, com sí que vam poder veure ahir en la semifinals. Ara mateix està tothom tranquil, és la tempesta abans de... és la calma abans de la tempesta abans de la gran final a les 6 de la tarda.
Ara tornem cap a Lanxess Arena amb la Laia Coll. En futbol sala, Adolfo no podrà jugar el segon partit de la final de la Lliga contra el Jaén. Demà al Palau Blaugrana, Adolfo va rebre un fort cop al peu esquerre en el partit d'ahir, no s'ha recuperat a temps. Qui tampoc no jugarà aquest partit de demà és el jugador del Jaén, Mati Rosa, expulsat ahir en aquest primer enfrontament de la final. Avui també tindrem gran premi de Fórmula 1 al Canadà, amb canvis a la grella de sortida per sancions, entre d'altres, a Hulkenberg i també a Carlos Sainz. Verstappen sortirà des de la pole, amb Alonso finalment també a la primera fila, l'asturià sortirà segon, els Mercedes de Hamilton i Russell ocuparan la segona fila de la graella, Sainz sortirà 11è i el Checo Pérez 12è. La cursa començarà a les 8 del vespre i la seguirem amb l'Àlvaro Ademà al Superesports. Avui el que s'acaba és la Volta Suïssa de ciclisme amb una contrarellotge individual. Bullom.
Sí, una contrarellotge de 26 quilòmetres. De moment el millor temps a la línia d'arribada pel suís Bisseger, però l'atenció centrada en els primers de la general, que sortiran d'aquí uns minuts. De fet, el líder, el danès Mathias Esquilmose, ho farà a les 4:28. Té 8 segons d'avantatge abans d'aquesta crono sobre l'austríac Gal, 18 segons sobre Juan Ayuso i 46 segons sobre el belga Remco Evenepoel, que jo encara no el descarto, tot i que la contrarellotge és més aviat curta, de només 26 quilòmetres, però amb Evenepoel pel mig tot pot passar.
Tenim Open de França de pàdel, del World Padel Tour a Toulouse, ha acabat ja la final femenina.
Sí, amb victòria catalana, la Rosén Cari Sánchez, en Paula José María, han guanyat en 3 sets a Delphi Brea i Bea González. De fet, han guanyat el tie-break del tercer set. Havia guanyat el primer clarament, l'Ariela Paula 6-1, però han acabat guanyant el tie-break del tercer. 8è títol de l'any per Ari Sánchez i Paula José María, de 12 tornejos World Padel Tour. Una animalada. I ara tenim la final masculina en joc. La parella 1 d'aquest torneig, Dineno Estupa, jugant contra Chingoto Navarro. Primer set, 4-1 per Dineno i Estupa.
Avui tindrem també l'última jornada del US Open de golf, tercer gran slam de la temporada. Els nord-americans Clark i Fowler són els líders, amb 10 cops sota el par, amb un cop d'avantatge sobre McIlroy i 3 sobre Scheffler. John Ram, sense opció de victòria, presenta una targeta de 2 cops sobre el par, i el català David Puig és 7 cops per sobre del par. Avui també completarà l'últim recorregut. Els favorits començaran aquest últim recorregut a 11:15 de la nit. Molt tard, avui s'acabarà aquest US Open.
Fins a 5 de la matinada, jo crec que entre 4 i 5, no?
Sí, tan tard.
Sí, home, un recorregut entre 4 i 5 hores, eh?
A les 4, Ballera, diu que tindrem campió. A mi que m'esperin despert.
A mi també.
En bàdminton, Carolina Marín ha perdut la final de l'Open d'Indonèsia, l'ha derrotat la campiona olímpica xinesa, Chen Yufei, en 2 sets, i per cert que ahir els Barcelona Dragons van perdre per 29-13 en la tercera jornada de l'European League de futbol americà al camp dels Tirol Riders.
Superesports. Cada dissabte i cada diumenge a RAC1. I el millor de tot és que no sabem què passarà.
11 minuts i 4:45 de la tarda. Judit Vila, bona tarda.
Bona tarda.
Anem actualitzant amb la Judit al llarg del Superesports. Per on vols començar?
Doncs comencem parlant de política, perquè el nou alcalde de Barcelona, el socialista Jaume Collboni, assegura que el seu govern mantindrà la mateixa estructura i els directius que tenien fins ara amb els comuns. Collboni n'ha parlat en la seva primera entrevista com a alcalde al Periódico, però abans ha parlat també en les que han estat les seves primeres paraules com a alcalde en un acte al barri de Can Clos, on ha dit que per ell avui comença una nova etapa.
Avui comença una nova etapa a la ciutat de Barcelona, amb un alcalde que està compromès amb el progrés de la ciutat, que està compromès amb la cohesió social, que està compromès amb mantenir els barris dignes, nets i segurs, i que farà costat també a totes les entitats que fan aquesta immensa tasca de mantenir viva i de mantenir dinàmica la ciutat de Barcelona.
Collboni també ha deixat clar que està disposat a pactar amb tothom, menys amb l'extrema dreta de Vox. A Tarragona, milers de persones han omplert aquest migdia els carrers de la ciutat per reclamar que s'aturi el projecte del Hard Rock. Els manifestants s'han concentrat en una de les mobilitzacions més multitudinàries al territori i que ha comptat amb el suport d'una vuitantena d'entitats. El portaveu de la plataforma Aturem el Hard Rock, Eloi Redon, ha celebrat l'èxit de la convocatòria. N'ha parlat a RAC1.
Aquesta és una manifestació realment històrica. Totes les organitzacions ecologistes en defensa del territori, sindicats i organitzacions de tot tipus ens hem organitzat per defensar la mateixa cosa, una causa comuna del Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, sinó que a més la resposta de la gent ha estat absolutament massiva, superant qualsevol expectativa que tinguéssim.
Una protesta, la de Tarragona, que ha aturat l'aprovació del pla director urbanístic del Hard Rock, que estava prevista per d'aquí a 3 dies, una decisió que les entitats celebren com si fos una victòria. I encara un últim apunt, perquè ja sabem com serà la samarreta de la Diada de l'11 de setembre. Serà de color blau per interpel·lar, diuen, a la Unió Europea i portarà a la part de davant el lema escollit per aquest any via fora i al darrere com si fos una samarreta d'un equip de futbol i lluirà el número 11, el número de diades que ha organitzat l'ANC i també el nom Independència.
Molt bé, era un, hi havia, no sé si encara existeix, un bar, restaurant via fora al barri de Gràcia de Barcelona, crec que la Riera Sant Miquel, o si no, en algun carrer proper, no sé si encara existeix, i demanarà drets d'autor per aquesta frase, la samarreta de l'ANC d'aquesta diada.
Gran idea.
Surto del jardí. Gràcies, Judit, fins ara.
Nosaltres,
una ara. Pausa i tornem.
Superesports amb Xavi Puig.
Amb el bon temps i el teu escúter Honda, els dies s'allarguen tant que pots anar a entrenar, passar pel súper, fer un cafè amb el teu cosí, apuntar-te a Valls de Saló, anar al museu, visitar una botiga d'articles de pesca, comprar un regal a la teva mare, canviar aquella camisa per una altra talla, dir que sí a aquell sopar amb amics, perdre pel camí... Aprofita més el dia amb el teu nou escúter Honda. Vine a provar-lo a la xarxa oficial de concessionaris Honda de la província de Barcelona.
Arriba la 16a edició del Festival Portal Blau amb les actuacions de Pau Vallvé, Judit Nederman, Blau Mut, Gio Sinfonia amb Mariola Membrives i els Amics de les Arts, entre d'altres. Del 15 de juliol al 12 d'agost, Festival Portal Blau. Ho tenim tot. Més informació a portalblau.cat.
Ara és el teu moment. Tenim 600 cotxes a preus excepcionals. Busques un totterreny? Un familiar? T'apassionen els esportius? És el teu primer cotxe? Mundi Auto, el centre comercial dels vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero a l'autovia de Castelldefels, al Prat de Llobregat. Vine a veure'ns, ara és el moment. 600 vehicles on segur que hi ha el teu. MundiAuto.com.
Escolteu-me bé, vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
Aquest any, 100. L'Allianz Jan Boeing de Mundo Deportivo arriba a l'edició número 100. Forma part d'aquesta celebració tan especial de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Inscriu-te per fer història a janboeing.cat i rebràs una samarreta amb un disseny únic i exclusiu per a aquesta edició. T'hi esperem el 26 de novembre. Preparats, llestos, ja!
Vols estrenar cotxe aquestes vacances? Nissan t'ho posa fàcil. Descobreix la nostra nova gamma crossover amb tecnologia híbrida, tecnologia e-power i 100% elèctrica i beneficia't de les millors condicions en unitats amb entrega immediata. Només fins al 30 de juny. No deixis passar aquesta oportunitat. Apropa't al teu concessionari Nissan i gaudeix del teu nou Nissan aquestes vacances. Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
I ara, Carglass, per la reparació o substitució del parabrisa, es regalem un inflador Casals pel cotxe. I per les bicis, els inflables de la piscina, el patinet...
Carglass canvia, Carglass repara.
Promoció vàlida fins a l'1 de juliol. Consulta les condicions a Carglass Ponés.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona arriba amb la seva innovadora tecnologia i el seu sorprenent disseny per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
Provocació, plus, plus, plus.
cortamos lo que podría ser la canción del verano para ofrecerte el verano de tu vida. Llévate 8.000 euros por la cara si reservas un coche antes del 25 de junio. Ocasión Plus. 8.000 coches al mejor precio, 8.000 euros de regalo por la cara. Consulta condiciones en ocasionplus.com.
RAC+1, podcast.
Vols saber-ho tot de la gent més coneguda? Vols descobrir com són quan s'apaguen els focus? RAC+1 presenta Pròxima Parada, amb Eduard Buil.
Un espai d'entreteniment en què actrius, influencers, músics o dissenyadors ens descobreixen la seva faceta més íntima i desconeguda.
Entonces yo llamaba desde la iglesia y le decía, ¿has conservado el corto? No, no, había que destruirlo.
Un podcast pensat i dissenyat només per tu.
Estic molt còmode fent comèdia, que a més a més és el més difícil, com
t'agradaràs. Cada 15 dies tens una cita amb el teu espai personal de desconnexió. Pròxima Parada. De veritat, t'ho perdràs? RAC+1. Tots som u. Amb la col·laboració de l'Agència Catalana de Turisme. Superesports amb Xavi Puig.
5 minuts i dos quarts de 5, com tenim el perill pel tercer i quart lloc a Colònia de la Champions d'handbol, Laia.
El Barça continua dominant, 19 de la segona, Barça 32, París Saint-Germain 24, més 8 per l'equip de Carlos Ortega, i Aleix Gómez és ja el màxim golejador històric de la història de les Final Fours, amb 26 anys, l'extrem de Sabadell, l'extrem del Barça, suma ja 70 gols, per tant ha deixat enrere el 68 de Hansen, i Lazarov ho ha aconseguit amb només 5 Final Fours, que a diferència de Hansen i Lazarov en sumen 7. Per tant, Aleix Gómez, que aconsegueix una nova fita en el seu compte particular, té molt, molt, molt mèrit aquests registres, perquè té una mitjana realment espectacular, anotadora, aquí a la catedral de l'handbol.
Doncs Aleix Gómez, que passa a la història d'aquestes Finals a fora, el Barça guanyant de 7 aquest partit contra el PSG per la medalla de bronze, per dir d'alguna manera, d'aquesta Champions. Van sortint ja els favorits en aquesta crono individual que decidirà el campió de la Volta Suïssa, Mollom.
Sí, ho acaba de fer el segon classificat, Félix Gall. Ja tenim en marxa Juan Ayuso, Renko Evenepoel, i ara a les 4 i 28 minuts sortirà el líder d'aquesta volta a Suïssa, que és Matías Esquielmose, el danès.
Itàlia continua guanyant 2-0 contra els Països Baixos, al 20 de la segona, en aquest partit pel tercer i quart lloc, en aquest cas de la Nations League. Ara sí, 3 minuts per 2 quarts de 5, la millor hora perquè sonin els timbals. I perquè entrem en el món de l'ultrasports, el superesports, amb la Gemma Montero. La Gemma, bona tarda.
Hola, Xavi, què tal? Bona tarda.
Avui últim ultrasports, últim dia que sonaran els timbals en aquesta temporada al superesports, amb una figura il·lustre per tancar, Gemma.
Doncs parlem molt de trail a l'ultrasports i també de sky running, allò de córrer per sobre dels 2.000 metres per les muntanyes, i que ens ha regalat imatges espectaculars amb en Kilian Jornet de protagonista. Tots tenim alguna d'aquestes imatges a la retina. A Catalunya, la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya treballa amb els més joves, i un dels corredors de muntanya amb més trajectòria els entrena i els tecnifica. És el Pere Rullant, que és el seleccionador català de sky running des de fa ja 5 anys.
Hola, Pere Rullant, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Com ara deia la Gemma, un vell conegut de les muntanyes catalanes des del 2016, que et dediques a la tecnificació, també a la selecció catalana de skyrunning des del 2018. Vaja, una veu privilegiada per explicar-nos quina és la situació del trail running a Catalunya i l'estat de salut del planter d'aquesta especialitat a casa nostra. Vist des de fora, Pere, sembla que té molt bona salut.
Doncs som bastant privilegiats, perquè crec que tenim gent molt forta, perquè al final, doncs, en aquest esport, ja, si abans provenien la gent d'un altre esport, ara llavors ja s'inicien realment en aquest esport, no? Llavors això sí que es nota molt amb la qualitat i la quantitat d'esportistes joves que tenim.
Hem de recordar sempre que és l'sky running, perquè ens escolti, perquè el trail running sabem que és això de córrer per la muntanya, i que està regulat o no regulat per molta gent, però l'sky running, hem de dir que és la disciplina que transcorre, que es corre per muntanya, però més de 2.000 metres, i que té tres disciplines principals, que és l'Sky, l'Ultra i la Vertical. Si vols, ara, ara parlem una mica de cadascuna d'elles. Tot depèn també de la inclinació. En el cas de la Vertical, que ha de tenir un mínim de 25% en tot el recorregut, és així?
Sí, sí, és així. Bueno, tot i l'auge d'aquest esport i tot el tema que ha passat a nivell federatiu i que segueix passant, doncs la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya actualment doncs això està emparada per la Federació Internacional de Skyrunning i com a tal doncs reconeix aquestes tres disciplines on hi ha la cursa en línia, la cursa vertical i l'ultradistància. Sí, sí.
Això va per tongades, això de que hi hagi joves que es vulguin dedicar a aquesta disciplina en concret. Has trobat que hi ha, en els últims 5 anys que t'hi dediques com a seleccionador, que hi ha fornades amb més nanos i nois i noies que d'altres?
Sí, aviam, al final sempre hi ha generacions i generacions, però sí que és cert que les generacions més properes i les noves fornades cada vegada doncs, hi ha més nivell, com et deia, hi ha més densitat de nivell tant en nois com en noies i per sort doncs, tenim un gran planter. Podem escollir dintre d'una gran varietat d'esportistes els que poden ser tecnificats o no realment i malauradament doncs, cada any fem proves que renovem una mica el programa de tecnificació i cada any es presenten més nanos i això amb més nivell i malauradament doncs, tenim una vintena de places que hem de repartir entre els que tenen més nivell. I ens agradaria poder tecnificar molt més nanos, però hem de fer una selecció i aquesta selecció cada vegada és més potent.
I deixeu molta gent fora?
Bueno, doncs a les proves d'accés podem dir que potser una mitjana de 40 nens i nenes es presenten, llavors, clar, és la meitat, sí, sí, la meitat poden entrar i la meitat no.
Oh, Déu-n'hi-do. I fomenteu la paritat, també?
Sí, això per suposat. De fet, aquest any hem superat la vintena de tecnificats, estem a 23 tecnificats i 12 són nois i 11 són noies, llavors anem cap a una paritat i és una paritat en quant a nivell, a dedicació i tot, o sigui que estem molt contents.
Hem de dir que comences a treballar amb ells des de categoria cadet, els 15-16, no?
Exacte, sí. La tecnificació a la federació l'entenem com en edats adolescents, no? Des dels 15 anys fins que en fan 20. Llavors això inclou les categories cadet, juvenil i júnior, vale? Que són sub-16, sub-18 i sub-20. No? Llavors aquestes tres categories bianuals són les que contemplem com a tal per a tecnificar, perquè creiem que és el pas cap a la maduresa esportiva, no? Cap a quan ja es transformen en sèniors o en sub-23, que sub-23 és com una subcategoria de sènior, llavors quan ja són adults i han de fer una mica el salt a medir-se amb els millors del món, no? I estar al millor nivell esportiu.
És a dir, que a partir dels 21 s'han d'espavilar sols ja una mica,
Sí, bueno, al final entenem que això, que ja han fet un treball amb ells, que han tingut una continuïtat en el programa de tecnificació i han de seguir una mica, sí, fent l'evolució esportiva ells una mica sols. Sí que és cert que el córrer per muntanya doncs, garanteix una vida esportiva relativament llarga, no? Al final estem parlant de que hi ha esportistes amb 40 anys i 40 poc doncs, que estan rendint a molt alt nivell perquè poden fer una evolució esportiva anant allargant la distància, no? És a dir, poden començar de més jovenets fent quilòmetres verticals i curses, podríem dir, fins a 15 quilòmetres, no? Per posar un exemple, llavors a partir d'aquí anar allargant a mitja marató cap a 30 quilòmetres fins que fan maratons i l'ultradistància, no? L'ultradistància al final és conèixer molt el teu propi cos i a partir d'aquí regular-te durant hores d'esforç i això, passant la quarantena d'anys, ho pots seguir fent amb un alt nivell si t'has cuidat bé, no? Llavors és una mica la filosofia que intentem inculcar als nanos i que no es cremin, que no cremin etapes, que no vagin tallant camins, no? I que si volen i estan motivats, doncs poden gaudir de la muntanya durant molts anys.
Sí, ara parlem d'això, Pere, que expliques precisament d'aquesta gent amb més de 40 anys que encara continua rendint i a molt bon nivell. Abans deixa'm actualitzar un marcador, dos marcadors, de fet, a la Nations League, Molló, que s'ha mogut el marcador per dues bandes.
Sí, primer marcat Països Baixos, Bergwijn, l'1-2, i ara Chiesa en el contraatac ha marcat Federico Chiesa a l'1-3 per Itàlia. Països Baixos 1, Itàlia 3, gairebé mitja hora de la segona part.
I a Colònia, el Barça PSG, com el tenim, Laia?
Entrem en els últims 4 minuts de partit. El Barça, que està dominant de 7 gols de diferència, ara ho fa de 8, ha marcat gol Martí Soler. El Paris Saint-Germain s'ha arribat a posar a 5 gols, ha demanat temps mort Carlos Ortega, i ara l'equip ha tornat a reaccionar i s'ha tornat a posar amb aquests 8 gols d'avantatge en el marcador.
Ara tornem cap a Colònia per cantar al final, com et deia, Pere, explicant això de les edats i en el món del trail running. Exemples serien, per exemple, el de Miguel Era o el de Núria Piques a l'Ultra Pirineu en aquesta última edició, no tant per la victòria sinó per rendir a alt nivell amb aquestes edats.
I tant, sí, sí, són dos exemples de... Ells dos, malauradament, no van créixer amb el trail, no?, perquè realment quan eren ben joves doncs no existia el córrer per muntanya, o hi havia altres esports relacionats amb la muntanya, però ben bé les curses no eren, no tenien l'èxit que tenen ara mateix, no?, però sí que ells dos són exemples de fer les coses ben fent, no? I això així ho van demostrar l'any passat, que van guanyar l'Ultra Pirineu amb un molt alt nivell, no només guanyar, sinó amb bons registres de la prova, que això denota que van competir a molt alt nivell, sí, sí.
El calendari de tecnificació és de febrer a l'octubre. Suposo que alguns d'ells, no tots, però alguns d'ells, a la resta de l'any, és a dir, del novembre al gener, es dediquen a l'esquí de muntanya.
Sí, al final, bueno, si ens agrada la muntanya, no?, i gaudim fent esports de muntanya, doncs hi ha aquesta compatibilitat que és, bueno, que és molt... El Kilian potser la va escenificar molt, no? Al final és molt, bastant compatible si vius a prop de la neu, si vius lluny, sí. Doncs és més complicat de compaginar, si més no, de caràcter competitiu, no? Vull dir, sí que al final... També aquests nanos que es dediquen més a córrer, doncs potser l'hivern el que els demanem és que tinguin un punt de pausa i segueixin entrenant, però això, fent una bona base de cara a l'estiu, no? Llavors sí que l'esquí de muntanya és un molt bon esport per anar compaginant i que també està regulat des de la casa i que, bueno, és canviar una mica, treure impacte, no? I durant 2-3 mesos, doncs canviar una mica el xip i gaudir de la muntanya lliscant, sí, sí.
Lliscant i no grimpant, no? O caient i pelant-se els genolls, perquè l'sky running també és això. S'han de pelar els genolls.
Sí, el que toqui, no, al final són molts recursos, no?, que agafes, i a nivell tècnic és veritat que si després, si estàs acostumat també a compaginar amb l'esquí o moure't al terreny inhibant, no?, en neu o terreny més relliscós, doncs et dona recursos coordinatius, recursos tècnics que després et poden servir de cara a l'estiu. Sí, sí, al final l'esquí running et trobes en general, vull dir, cada vegada menys, per desgràcia, no, però amb les curses emblemàtiques dels Alps potser trobes molts llocs que hi han trossos de neu, i llavors aquí sí que has de fer valer la teva tècnica.
Com treballa el grup de tecnificació de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya? És a dir, treballeu els caps de setmana, alguns competiu, ara en parlarem, durant dissabtes i diumenges aneu treballant, feu una estada al mes, com és una mica el vostre calendari, Pere?
Sí, exacte, nosaltres des d'aquestes proves d'accés que fem a la tardor, que és quan renovem una mica el programa i els que continuen, doncs, o els que entren s'incorporen, a partir d'aquí cap allà al febrer comencem a fer activitats de caràcter això formatius i cada mes, més o menys. Al final, prioritzem una formació integral de l'esportista, no? Nosaltres intentem aportar el valor que tenim com a tècnics i alhora també aportar gent externa, que si ve un psicòleg, que si ve un nutricionista, doncs cuidar tots els aspectes que estan implícits a la pràctica esportiva i que ho facin això de manera sana, equilibrada, i anem fent això, activitats de caps de setmana, d'un o dos dies, i per tal de que vagin fent una mica la seva preparació de cara a encarar els campionats importants, no?, que poden ser els campionats estatals, inclús alguna cursa internacional.
I, per tant, hi ha bon ambient. Estem parlant de gent molt jove que es reuneix amb gent que li agrada, que té la mateixa passió que ells.
I tant, sí, és el que prioritzem, no? Al final, sí que cadascú d'ells, en general, crec que no ens hem trobat cap cas que no li doni importància a la competició, tots som competitius, no? Llavors el que fem és prioritzar una mica l'ambient, l'esperit de grup, aquest ambient de muntanya, que també és necessari, jo crec, per una evolució i una dinàmica saludable de l'esportista, i amb aquest, bueno, al final, com que cadascú està al seu racó de Catalunya, amb el seu entorn muntanyós, sí que potser algú té una escola de trail i sí que entrenen companys, no? Però en general és un esport individual, i aquest punt d'un esport individual que ja ets prou exigent, que tinguem 15-20 anys, és molt dur que un noi o una noia s'hi dediqui, doncs nosaltres intentem treure-hi pes en aquesta vessant i que realment es contagin una mica de l'ambient i que comparteixin experiències amb altra gent del territori que també fa el mateix que fan ells, no? I això crec que és una mica el secret del cultiu o del caldo que generem, no?, una mica.
Ara continuem, Pere, deixa'm cantar el final també de Colònia, del tercer i quart lloc d'aquesta Champions d'handbol. Laia.
Victòria blaugrana, regust agradolç, perquè òbviament el Barça no és el partit que volia jugar, però tancarà la temporada amb una nova victòria. Barça 37, Paris Saint-Germain 31. El Barça tanca la temporada, hem perdut només dos partits, els dos contra el Magdeburg a la final del Mundial de Clubs de la pròrroga, ahir a les semifinals de Colònia de la Champions, als penals contra l'equip alemany. Moment emotiu quan Ludovic Fàbregas ha estat substituït, amb l'ovació de tota l'afició del Barça, s'ha posat la mà al cor, la mà sobre l'escut del Barça. El mateix és que ara mateix el francès està fent, que diu adeu al francès després de 5 temporades amb el Barça, abraçades entre els jugadors blaugrana. Lucas Sindrich somrient, podrien ser els seus últims instants amb la samarreta del Barça, els jugadors que s'abracen satisfets perquè al final ho han donat tot, el Barça que tanca la temporada sent tercer a la Champions. Ara els jugadors rebran una medalla de bronze que els acreditarà com els tercers classificats.
Vale, els escoltem quan passin per la zona mixta amb la Laia Coll. Fins ara, Laia.
Fins ara.
Som amb Pere Rullan, amb el seleccionador català de Sky Running des de fa 5 anys. Abans parlàvem, Pere, també de genolls pelats. Si anem a coses una mica més greus, no sé si t'hi has trobat amb lesions d'importància, amb gent jove. Recordo el cas, per exemple, de l'Albert Pérez, que es va trencar els lligaments del genoll, ara deu fer ja més d'un any, que ja el tenim corrent des de fa temps recuperat. No sé el cos en aquestes edats, si es regenera ràpid, però si el cap també costa més de recuperar-se.
Sí, per sort, crec que una lesió tan greu com l'Albert no l'hem patida, però sí que petites lesions, com pot ser una tendinopatia o pot ser un esguins de turmell, petites lesions així et condicionen, està clar que et condicionen, i a la seva edat doncs li han de donar la importància que té, no? Llavors has de gestionar aquests moments, i jo també, malauradament, com a esportista, com que els he patit o els pateixo, intento donar-los aquest acompanyament. Si cal fer el reforç d'un psicòleg esportiu, també treballem la vessant de psicologia esportiva, i al final es tracta de que la motivació no decaigui, no? I que ells siguin capaços d'acceptar aquell moment i relativitzar-ho en el punt que és, no? I a partir d'aquí s'enfreda i respectar els timings que ens indiquen els metges, també.
Parlem de la competició, perquè el Mundial de Skyrunning serà a l'agost a Itàlia, i l'objectiu que teníeu era classificar els màxims possibles, catalans possibles, dins la selecció espanyola. No ha anat pas malament, no, Pere?
No ha anat gens malament. Al final hem copat la majoria de podis als campionats estatals, i això, encara falta que surti la llista definitiva, crec que ens aportarà la majoria de catalans a la selecció catalana, a la selecció espanyola. Encara, ja et dic, no ha sortit la selecció o la llista de seleccionats oficials, però sí que, per el que he pogut anar sentint, crec que serem majoria, i un cop més això demostra com de forta puja la nostra cantera. Sí, estem molt contents.
I ara per ara, ara com ara, quins noms destacaries?
Bueno, aquesta és una pregunta que sempre costa, no?, de fer. Crec que tots hi posen molt esforç i molta dedicació, i sí que és cert que hi han dos o tres noms, com pot ser el Lionet, el Jan Castillo, el Jan Torrella, la Gabriela Lasalle o la Martina Gonfaus, que són noms importants a dia d'avui. sí que és cert que els hem de seguir cuidant, els hem de seguir ajudant, i que els que van per darrere segur que també apretaran fort, o sigui que han de seguir amb aquesta dinàmica per arribar el més alt possible, sí.
Ha citat els noms que darrerament doncs, han pogut fer podis, no?, en les últimes competicions que heu fet.
Sí, bueno, són noms que realment ja ho han demostrat, i això, per exemple, vam anar al País Basc a una cursa que era campionat d'Euskadi de quilòmetre vertical, i tant Liu com el Jan Castillo van ocupar la primera i la segona posició absoluta, per davant de gent, això, adulta, i gent que en principi ja està a la seva maduració esportiva. Per això estem molt contents, i la Gabriela també va fer segona absoluta, o sigui que la Gabriela és cadet, vull dir, juvenil de primer any encara, o sigui que molt, gent molt jove que està pujant molt fort i que volem seguir mantenint això, que segueixin gaudint de la muntanya amb aquesta progressió de salut i de rendiment, no?
I no sé si tots estudien a Font-Romeu, perquè Font-Romeu amb el Kilian doncs va agafar molta volada, molt renom, i és un lloc sensacional pel trail running, però potser ja s'està diversificant una mica. No cal estudiar i viure allà per dedicar-se a això.
No, és a dir, sí, o sigui, Font-Romeu és un lloc emblemàtic i és molt bonic, i estàs amb alçada i per entrenar està molt bé, però nosaltres sí que, a diferència potser de l'esquí de muntanya, som més privilegiats, perquè el córrer per muntanya, doncs, al ser Catalunya un terreny muntanyós, de muntanya, hi ha molts llocs que es pot entrenar al córrer per muntanya. Sí que és cert que potser no tindràs el desnivell desitjat, però terreny muntanyós n'hi ha tot arreu. Llavors, per això, en general, la gent, i amb els estudis, i gano amb els estudis, nosaltres volem que tinguin una formació acadèmica, no? Que tinguin clar una mica el seu futur, o que s'obrin les màximes portes possibles, i això dona peu a que realment la gent potser no s'encarrila tant a pujar a Font-Romeu, sinó que, per exemple, tenim dos exemples dels que he citat abans, que estan estudiant medicina a Barcelona. Llavors, amb la proximitat de Collserola, això facilita molt l'entrenament, per exemple, i altres casos, la Gabriela també està estudiant batxillerat a Barcelona mateix, i Liu està a prop del Montseny, que també té terreny muntanyós de sobre per entrenar. Llavors, això es va diversificant. I també, arrel del que comentaves, doncs fa ben poc, no?, que s'ha tirat endavant el projecte de Pirineus a la Seu d'Urgell, que això doncs també segur que donarà volada, perquè molta gent que potser vol estudiar CAFE i això, Ciències de l'Activitat Física i l'Esport, doncs pot fer-ho ben a prop bueno, d'un país muntanyós com és Andorra, o del Prepirineu i del Pirineu català.
I a l'hora de preparar les curses, o a l'hora de tecnificar-los, vosaltres els guieu en quines distàncies, no?, i a quina disciplina concreta de l'skyrunning han de fer? Perquè, clar, quines distàncies corren els cadets, per exemple, ara?
Clar, per reglament, sí, per reglament això està molt, molt marcat, i els cadets corren sobre 10-12 quilòmetres, per exemple. Els juvenils ja passen de 12-14 cap a 16 quilòmetres, i els juniors sí que ja estan fent de 16-20 quilòmetres. Doncs al final es busca aquesta progressió, que està reglamentada per la federació, i que nosaltres els aconseguem que durant la temporada, doncs, les curses que poden fer a part del calendari federatiu de la FEC, doncs que vagin encaminades a seguir aquesta lògica. Evidentment, el Kilian va trencar barreres i sempre en trenca, no?, límits, i de molt jove va córrer un UTMB, que és ultradistància, són 160 quilòmetres. Si no m'equivoco, als 18 anys, o proper als 18 anys, va córrer UTMB. Nosaltres optem cap a un altre model. Sí que és cert que, bueno, el Kilian s'ha de contextualitzar dins el que és, i ell s'ha format a la muntanya i des de ben petit ja estava voltant per la muntanya, i els nanos que tenim doncs sí que comencen des de petits, però no amb aquest nivell d'exigència i amb aquesta dedicació que ho ha fet el Kilian, no? Llavors, per això els intentem inculcar aquesta filosofia de no trencar etapes, i si volen fer alguna altra distància, per mi que sigui superats als 30 anys o 20 llargs. Però bueno, això també ja ho decidiran ells quan siguin més adults.
Ara et pregunto pels més, vaja, petits, els més joves que teniu amb la tecnificació. Abans, Laia, s'ha acabat el partit, com cantava, amb aquest Barça-PSG, tercer i quart lloc. Els jugadors ja han rebut la medalla grossa, la medalla que ha rebut el Barça com a tercer classificat. Laia, ets per aquí? No, ara la recuperem. A la Laia Coll des de l'Anxes Arena, des d'aquesta zona mixta del pavelló de Colònia, on el Barça ha derrotat el PSG en aquest partit pel tercer i quart lloc. A les 6 es juga la gran final que enfrontarà el Kielce amb el Magdeburg. Els polonesos que busquen el segon títol, l'equip entrenat per Talan Dusevayev contra el Magdeburg, que busca la seva quarta Copa d'Europa després de carregar-se ahir el Barça a les semifinals a la tanda de penals. De fet, els tres enfrontaments que hi ha hagut entre Magdeburg i Barça han acabat amb victòria a Alemanya. Dues finals de la Superglob, del Mundial de Clubs Oficiós de l'handbol, i també ahir en aquesta semifinal de la Lliga de Campions de Colònia. Et deia, Pere Rullant, seleccionador català d'Sky Running, que no sé si els més petits, els més joves, els heu de frenar. Si n'hi deu haver que et deuen dir allò de, home, jo puc fer més de 10 quilòmetres, he acabat prou fresc aquesta prova, i els heu de frenar molt o no?
Sí, bueno, hi ha casos i casos, però la tònica general és una mica que sí, que s'han d'anar parant els peus, perquè, bueno, són adolescents, es volen menjar el món i veuen que poden amb 10 i que podrien amb 12 i que podrien amb 20, però clar, si entrem en aquesta espiral potser trenquem una mica la lògica biològica, no?, i el progrés biològic ideal, com perquè un esportista arribi al nivell havent superat cada petita etapa, no? Llavors, al final, si tu vols saltar dels 10 als 20 i dels 20 al 40 en 3 anys, amb aquestes edats és molt agosarat, amb aquestes edats i potser en qualsevol edat, no? Hauries de fer una progressió una mica més lògica i veure també quina és la teva dedicació per entrenar, quin temps tens per entrenar i quin temps tens per descansar, i a partir d'aquí, doncs, traçar una mica la direcció, no?
Aquestes promeses que tenim, que estàs tecnificant, van néixer alguns quan tot just el Kilian començava. No sé si per ells en Kilian és un referent, com per molta altra gent, o ja ha saltat la generació?
No, jo crec que encara segueix sent un referent, perquè per sort el Kilian, doncs, encara segueix actiu, encara segueix guanyant curses, sí que és cert que ha diversificat i també tira molt cap a l'alpinisme, però segueix guanyant curses, segueix estant allà i segueix demostrant que és un esportista molt polivalent, guanyant curses de curta duració i de llarga durada. Llavors això per ells els hi marca. Al final, el que va fer el Kilian l'any passat o fa dos, de córrer Sierginal i després al cap de 2-3 setmanes anar a UTMB, sent curses tan diferents i podent quedar... L'any passat no va guanyar Sierginal, però va quedar a prop, amb Covid. Vull dir, és un esportista d'una talla grandiosa i això ha de servir als nostres joves esportistes també per emmirallar-se, no?
Per tant, s'hi fixen, eh?
Sí, i tant que sí.
Ho dèiem abans, el fet que en aquest esport hi hagi tantes federacions i tanta gent hi fiqui cullerada, també diversifica tot i tenim campions de tot repetits de diverses maneres, no? Això us ho complica tot també vosaltres, a tu com a seleccionador, a l'hora de triar un competir? Et complica pel que fa al calendari o arriba un moment que ho relativitzes tot?
Bueno, complica. Jo crec que complica. Jo com a esportista i també mantenent totes les vessants, complica, perquè al final l'esportista, el que t'he dit, no pot estar competint cada cap de setmana, hi ha molts campionats, i dilueix una mica, perquè al final doncs la densitat de nivell reparteix, no? Llavors això fa que els campionats potser no hi hagi tota la qualitat que podria haver-hi, i bueno, al final els organismes que haurien de posar una mica de pau no ho fan, però no és res de nou.
A veure si s'acaba endreçant tot plegat, que no sembla tampoc gaire fàcil, la veritat. Deixa'm que et pregunti per alguna altra competició on no hi estàs tan implicat directament, com el Mundial d'Innsbruck de la setmana passada. Déu-n'hi-do del nivell que hi havia, Pere, i de l'entrada de nous països també en la lluita pels podis.
Sí, aviam. Entren potències, és on, podríem dir, recorreguts més atlètics i diferents del que nosaltres estem acostumats com a corredors de muntanya, i això també dona peu a que hi hagi països amb tradició més atlètica, doncs, que ho dificultin tot més, i es va veure que al final, doncs, la selecció espanyola s'esperava potser recollir més medalles o s'esperaven millors resultats, i no va ser tan així. Jo crec que al final això, el nivell anirà pujant, sigui quina sigui la federació, i cada vegada també estarà més complicat estar davant, sí.
I tu, el Pere Rullán, no només tecnifica, no només treballa per la FEC, sinó que tu ets un dels corredors, diria que més habituals i més estimats també al circuit de les muntanyes catalanes. Què tens previst per aquest 2023? Té gama, no?
Sí, doncs aquest 2023 vaig fer un pas com al costat. Sí que és cert que fins ara havia fet més quilòmetres verticals i ara volia tornar a reprendre una mica el camí cap a la distància mitja, sí, més o menys, a fer maratons, no? Llavors vaig fer Cegama, que sí que és cert que arribar una mica just per la preparació, perquè si fas esquí de muntanya a l'hivern, doncs Cegama et cau una mica d'hora. Llavors, però bueno, vaig sortir prou content i amb bones sensacions, que va ser una Cegama, una edició molt dura, i molt a prop de, bueno, fent 4 hores 19 i tal. I ara el que volia era córrer a la Varedo, però a la Varedo em vaig torçar el turmell just la setmana següent de Cegama i no he pogut arribar, que és la setmana vinent, per Sant Joan, una cursa que l'any passat ja vaig aconseguir guanyar i aquest any, doncs, m'ha donat accés a córrer OCC, no? Llavors és l'objectiu. L'objectiu de la temporada, en principi, és fer OCC a l'Ultra del Montblanc i a partir d'aquí segur que alguna cursa més caurà. La de l'Ultra Pirineu, la Marató Pirineu, potser, bueno, o l'Olla de Núria. Curses emblemàtiques del territori que, per sort, en tenim moltes.
És a dir, que no et veurem fins l'OCC, fins a finals d'agost.
Bueno, alguna preparatòria, però encara primer he de rehabilitar el turmer i acabar de sentir-me competitiu i evidentment alguna cursa prèvia o CC caurà, però pas a pas, no? Vull dir, ara el que vull és acabar de recuperar el turmer, he començat a introduir mínimament l'impacte i a partir d'aquí veurem. Si em puc posar un dorsal al juliol, ho faré perquè al final o CC millor arribar una mica rodat que no... sense haver competit abans, no?
I si a l'octubre ets a Bagà, prioritzes la marató abans que l'Sky Pirineu, sí?
Sí, bueno, no ho sé, ja veurem. Una mica, ja et dic, en funció de les sensacions acabarem decidint, però sí, ja estarem.
Doncs esperarem. A veure quina decisió acabes prenent. Pere, moltes gràcies per explicar-nos aquesta feina que feu des de l'AFEC, de tecnificació i de treball amb la base, i que és molt, molt important pel futur.
I tant. Moltes gràcies a vosaltres per pensar en mi i, bueno, ja sabeu sempre on sóc.
Molt bé, gràcies, Pere.
Gràcies, adéu.
Adéu.
Va, una mica de trompeta, de Glenn Miller. Abans d'arribar a la meta de l'Ultrasports, en Pucurull s'acomiada de la temporada amb una nova possible manera de dopatge.
Amigues i amics, quan es va professionalitzar l'esport, va sorgir el dopatge. El Comitè Olímpic Internacional diu que el dopatge és l'administració per part d'un atleta de qualsevol substància externa a l'organisme presa amb la sola intenció d'augmentar d'un mode artificial i deshonest el seu rendiment en la competició. O sigui, una manera de poder vèncer les altres fent trampes. La persecució contra aquesta pràctica ha fet que hagin aparegut noves formes de fer-ne. L'última, la que es coneix com la estimulació cerebral. Consisteix en que l'esportista, durant l'escalfament, abans d'una prova, rep descàrregues elèctriques al cervell mitjançant uns elèctrodes connectats a uns auriculars que, sembla ser, fan que augmenti la seva força i resistència i, a més, inhibeixen el senyal de cansament que els músculs envien al cervell. Ja fa temps que s'utilitza. Alguns esportistes, no únicament atletes, se'ls veia als darrers Jocs Olímpics escalfant amb grans auriculars a les orelles, però no per escoltar música, precisament. Hi ha veus contràries perquè no se sap si està homologat. També qui ho defensa, argumentant que no hi ha diferència entre esperonar els músculs amb massatge abans de competir o esperonar les regions cerebrals aprofitant la tecnologia. Doncs jo, tot i no ser metge, sí que em sembla que de diferències n'hi ha, i moltes. Per altra banda, caldrà saber-ne les conseqüències. Mentrestant, a mi, això de l'estimulació cerebral em fa un iuiu que no vegis. Fins passat vacances, correu o corrinyeu molt.
I farem cas al Miquel Pucrull, bones vacances també per ell. Guardem els timbals, Gemma, fins la temporada vinent.
L'any que ve més, com sempre, tornem cap allà a finals d'agost, enguany, amb l'Ultratel del Montblanc, ara en parlàvem, amb el Pere Rullán, però també coincideix amb el Mundial d'Atletisme de Budapest, i aquell dissabte, aquell últim dissabte, tindrem les maratons. Veurem si la Marta Galimany finalment hi participa i com van les coses. Per tant, l'any que ve, més quilòmetres i més muntanya.
Gràcies, Gemma. Adéu-siau.
Adéu-siau.
Un minut i les 5. La Laia Coll en protagonista a la zona mixta de l'Anxes Arena després que el Barça hagi acabat tercer aquesta final a 4 de la Champions d'handbol.
Dic que ha acabat ja la temporada amb aquesta medalla de bronze que se li ha de donar valor. No és la que volíeu, però se li ha de donar igualment valor.
Sí, sí, no era la que queríamos, pero eso demuestra la fuerza de ese grupo. Ayer tuvimos un golpe muy duro en la cabeza, pero nos hemos levantado como un grupo. Todo el mundo ha aportado hoy y esto es el Barça.
Quina nota li poses a la temporada de l'equip?
Diria un... De 10 diría un 9, porque perdimos un partido, el más importante, pero no podemos despreciar lo que hicimos toda la temporada. No hemos perdido partidos, un empate, el Nacional también. La temporada ha sido increíble, lo que pasa es que el Final Four, pierdes un partido, estás fuera, y es lo que pasó, pero les ha hecho una muy buena temporada, y ahora hay que desconectar, descansar para volver más fuerte.